IB3 Ràdio. Som grans amb Natàlia Blanes.
Benvinguts, som grans, de la veïna Comunitat Valenciana. Han sorgit dues noves iniciatives polítiques impulsades per persones grans. Ambdues tenen com a finalitat la defensa dels drets dels jubilats i pensionistes de l'Estat espanyol. En aquesta edició del nostre programa ens aproximarem a un d'aquests nous partits, l'anomenat Tercera Edad en Acción, nascut a Alacant. L'altre projecte ha sorgit de València i s'anomena Partit dels Jubilats i Pensionistes d'Espanya. Aquests dos no són els únics moviments dels ciutadans prejubilats o jubilats del nostre entorn, que estan començant a materialitzar els seus informals canals de reivindicació d'una millora en la seva situació i en la dels qui vendran després. Els pensionistes s'han adonat que no basta protestar als carrers. S'ha d'arribar als parlaments, als òrgans legislatius, si es volen canviar les coses. Falta per veure, però, el nombre de vots que aconsegueixin quan arribin les pròximes eleccions municipals, autonòmiques o estatals. Però, en qualsevol cas, és factible que es facin un espai a l'electorat donada l'ampla base de potencials simpatitzants que tenen. Per saber exactament com està, de bé o malament, el panorama de les pensions que tanta lluita verbal motiva, hem convidat en aquesta mateixa sessió un expert en la qüestió. L'economista Antoni Riera ens explicarà si ens hem de preocupar pel futur de les prestacions de jubilació i què podem fer per estar en una millor situació quan ens toqui deixar de fer feina. Per altra banda, tindrem al llarg d'aquesta hora de ràdio el nostre entrenador personal de sèniors, n'Artur Kellner, decidit a fer sortir de l'armari les persones que pateixen restrenyiment perquè no s'han de conformar amb aquest problema i perquè hi ha diverses coses senzilles que es poden fer per millorar-lo. En Bernat Nadal i Níquer Hernández són els nostres tècnics avui al control durant aquest programa que és ja el número 52 de Som Grans. Començam.
Som grans. IB3 Ràdio.
Som grans. Està avui en clau política. I per això els micròfons d'IB3 Ràdio han de viatjar fins a la pròxima Alacant, on tenim connexió telefònica amb Carlos Rico, que és president del partit polític Tercera Edad en Acción, presentat oficialment aquest mes d'octubre. Carlos Rico, benvingut a Som Grans. Bienvenido, señor Rico.
Bien hallado, muchas gracias, buen día.
¿Quién hay detrás de Tercera Edad en Acción, este nuevo partido en el panorama político español?
Después de su pregunta y la presentación, lo primero que le diría es que por favor me llame Carlos Rico Mira,
Para evitar confusiones, ¿verdad?
Para evitar confusiones, por favor.
Lo dice porque vamos a explicarlo un poquito para los oyentes que no estén al tanto de lo que ha sucedido. A usted le han confundido con a una persona que pertenece a Podemos. Antes incluso se le había ligado también a Vox, en fin.
A todo el mundo, y además no solamente ligado a cualquier partido político, que cualquier ciudadano tiene su derecho constitucional a pertenecer a él, sino también a unas desagradables declaraciones sobre la muerte de un guardia civil, que también se atribuían a esa persona y por vía de consecuencia se me querían atribuir a mí. Pero ha quedado eso despejado. Y ha aclarado eso y vamos a las cosas serias, porque si no nos perdemos en las crispaciones, ¿no? Bueno, detrás de Tercera Edad en Acción hay pues españoles jubilados, mayores, plurales y solidarios. Yo creo que esos son los conceptos de las personas que hemos fundado el partido en Alicante, pero con vocación y ya con desarrollo a nivel de todo el territorio español.
¿En qué territorios están presentes actualmente y por dónde prevén extenderse?
Nosotros en este momento estamos en 12 autonomías, aproximadamente, 12 autonomías. Nacimos a finales del mes de mayo, es decir que el crecimiento ha sido rápido y veremos lo que hacemos, ¿eh? Lo primero estamos viendo el acoger, no esperábamos una reacción tan rápida con el verano por el medio y tenemos que tomar decisiones políticas, ¿no? Entonces lo más importante es nuestro posicionamiento, el porqué y nuestro posicionamiento político, si usted me lo permite, ¿no?
Claro.
Yo creo que es eso. Yo creo que hay cuatro cosas que son fundamentales, perdón, para la creación de nuestro partido. En primer lugar, es que estamos preocupados por la sostenibilidad de las pensiones. El sistema de pensiones en este momento de reparto y el futuro con la pirámide que tenemos de edad, pues nos preocupa profundamente, no la nuestra, sino las que vienen. En segundo lugar, estamos hartos, cansados de ser utilizados. Te saco las manifestaciones, no te saco, te subo un poquito para que te calles, te subo más y protestas más, y pensamos que nos tenemos que representar nosotros mismos. En tercer lugar, estamos muy preocupados por la fractura social y los líos que hay en España actualmente y que van a más. Y eso nos preocupa profundamente por la historia. La historia la hemos vivido nosotros, no hace falta que nos la cuente. Somos hijos y nietos de personas que sufrieron mucho y somos padres, tenemos hijos y nietos que no queremos que lo pasen mal en el futuro. Estamos hartos de esa fractura social, de ese inicio de fractura social que cada vez va a más y de los líos. Y en cuarto lugar, estamos muy preocupados de cara a la gestión político-económica del gasto inútil, una cantidad de gastos que se va en cosas que pensamos que se podían perfectísimamente evitar. Esas son las cuatro patas que nos han hecho constituir este partido.
Esa es una especie de radiografía que hacen ustedes de los principales problemas del país. Pero dígame usted qué soluciones proponen.
Bueno, nosotros somos somos la casa común de las personas que vienen a afiliarse a nuestro partido. ¿Quién se afilia a nuestro partido? Pues personas que nunca se han afiliado a ningún sitio y personas que con la edad que tienen piensan y respetan que hayan otro tipo de afiliaciones a otros partidos, pero que dejan su base ideológica en el vestuario y vienen a sumar lo que creen que pueden aportar independientemente de su filosofía política, de su ideario político. Tenemos personas que proceden de la democracia cristiana, conservadores, muy humanistas. Tenemos personas que proceden de la socialdemocracia, muy de reparto, muy de solidaridad. Tenemos personas jubilados que están muchos, que son liberales, empresarios, no empresarios, directivos, personas que piensan sobre todo la libertad individual y la libertad de emprender. Lo que no tenemos en el partido, evidentemente, son los radicalismos que nos preguntan. No somos un partido radical, somos un partido tradicionalmente de las tres grandes filosofías políticas, como le acabo de decir, democracia cristiana, socialdemocracia y liberalismo. Entendido por personas de 70 años que saben muy bien lo que no hay que hacer, que es absolutamente fundamental, y que nos preocupa que muchas de las cosas que no se tienen que hacer se están haciendo.
Pero le preguntaba yo, ¿qué soluciones proponen ustedes a esos grandes problemas que observan?
Hombre, la primera solución es un gran pacto nacional para lo que es importante. A nosotros lo que nos preocupa primero son las pensiones. Lo primero que proponemos nosotros, gobierne quien gobierne, un ministerio de las pensiones y de la tercera edad. Es el mayor problema que vamos a tener en el resto de siglo, en particular en España. Eso es absolutamente necesario. Y en segundo lugar, ese ministerio que se ocupe evidentemente de algo tan importante, de encontrar un sistema para financiar las pensiones. Y en primer lugar, para todo eso también, lo que hacemos un llamamiento, evidentemente, para cortar el gasto inútil. Y en el gasto inútil, nosotros nos distinguimos de algunos otros partidos, ahí más por la derecha, vamos, que dice el sistema autonómico. Mire usted, el sistema autonómico es un sistema caro, evidentemente. Un presidente francés en su día dijo, es muy bonito, pero es difícil de financiar. Nosotros no estamos contra el sistema autonómico, nosotros lo que estamos es contra el gasto inútil dentro del sistema autonómico, perdón, municipal o nacional. No tiene nada que ver, es el gasto inútil. Todo lo que es útil se tiene que pagar, todo lo que es inútil se tiene que eliminar, efectivamente. Nosotros somos defensores de la Constitución tal como está, de las leyes tan como está, con los retoques normales que se tengan que hacer cuando se tengan que hacer y no en caliente, porque si nos ponemos en caliente, cada uno cambia lo que quiere y se monta un lío muchísimo más grande del que queremos arreglar. Pero nosotros lo que decimos es que la estructura no es mala si la sabemos gobernar, si la sabemos gestionar, y somos muy partidarios de lo que se llama en el mundo empresarial el presupuesto base cero. Habrán partidas presupuestarias que necesiten un incremento importante, la sanidad, la educación, la sanidad sobre todo a medida que vamos envejeciendo, y habrá otras partidas que lógicamente habrá que suprimir o reducir a su mínima expresión. Es de gestión, es de sentido común.
¿Tienen ustedes en los perfiles que forman parte del partido experiencia en materia empresarial? ¿Es ese su pasado?
Yo personalmente sí, como consultor sí, experiencia de eso. Estamos en una gran empresa que es España, evidentemente. Esto es una gran empresa. Somos la suma de personas y de empresas, evidentemente. Y tenemos experiencia en gestionar crisis y en gestionar presupuestos. Y otros tienen experiencia en otras cosas. Pero yo personalmente sí, en la parte de gestión sí. Sé lo que es un presupuesto, sé lo que es un presupuesto base cero. Y sé lo que es estudiar la mejor distribución de los recursos, evidentemente.
¿Y sus compañeros, qué perfiles profesionales tienen?
de todo tipo, del trabajador todavía normal que ha trabajado en fábrica, personas que han sido directivos o ejecutivos y personas que han sido empresarios, absolutamente todo ese abanico. Tengan en cuenta que la jubilación iguala mucho, tanto en el abanico del importe de la jubilación como en la situación social. Es extraordinario de gente de una gran cualificación profesional al lado de personas que han sido grandes trabajadores con otro tipo de formación. Estamos en algo común, por eso la casa común, que es la tercera edad, y de la preocupación común, y con mucha riqueza. Tengan en cuenta los oyentes, que estamos ante la generación de tercera edad más preparada de la historia, y la que viene es impresionante, que dominen redes sociales, que dominen informática, que dominen idiomas, que han viajado, que están muy preparados. Estamos ante una generación muy importante que tiene mucho que decir, y es necesario que la diga, porque somos muy numerosos, y sinceramente creo bastante preparados para poder aportar nuestra prudencia y nuestra experiencia en un momento tan difícil, donde hay que tranquilizar un poquito el ambiente político, que está muy enrarecido y nos preocupa mucho.
La fotografía que se hicieron ustedes hace unos días en Alicante para presentar oficialmente el partido, aparece solamente una mujer. ¿Por qué solo hay una?
No, vamos a ver.
En la
foto hay personas que no son ni siquiera fundadores del partido, que estaban por allí y por simpatía se pusieron en la foto en primer lugar. Y lo que sí que le puedo decir que en este momento a nivel de afiliación, y usted lo puede ver por las redes sociales, las más participativas son evidentemente las mujeres.
¿Por qué no están representadas en la fotografía entonces?
Bueno, la foto en ese momento no estaban, es una cuestión de foto, de contenido, y acabamos... En ese momento estamos celebrando la legalización del partido. No hicimos una llamada a foto, se produjo allí la foto.
Fue espontánea.
Por supuesto, el componente femenino es muy importante y las personas que estén escuchando y dentro de los afiliados que tenemos el componente femenino es muy, muy importante y muy activo, como no puede ser de otra manera. Si usted quiere, yo le puedo hacer, no tengo aquí el recuento, pero le podría en otra entrevista hacerle el recuento y decírselo.
Sería un dato interesante para conocer, por supuesto.
Sin ningún problema.
Yo he leído una frase que se le atribuye a usted de hace unos días, en la que usted dice que no tienen edad para tanta ideología. Y esto me ha hecho pensar en un concepto que es el del edatismo, ¿no? El de la discriminación por razón de edad, en la que las propias personas que tienen más de 60 años piensan que ya no tienen edad para X cuestiones. Supongo que no es esta la idea que usted tenía dijo esto.
La frase fue clarísima. No somos un partido ideológico, sino un partido sociológico. Y en el ideológico, en el sentido que nosotros no vamos a discutir entre nosotros ideología, porque entendemos que con nuestra edad y en el partido tenemos personas de diferentes ideologías que respetamos mucho. Es un partido sociológico de un colectivo muy importante que ve que hay un problema sociológico de mantenimiento de un sistema de pensiones sostenible y, en segundo lugar, de mucha fractura social. Dejamos un poquito de lado nuestros convencimientos ideológicos y cogemos lo mejor de ellos e intentamos unar. Somos un partido que quiere unar porque a nuestra edad, como usted comprenderá, lo que nos preocupa es que tengan problemas nuestros hijos y nuestros nietos. Los que van a tener problemas económicos y de enfrentamientos personales, si esto no se arregla, no son extraterrestres, como también dije, son nuestras propias familias. Y en el pasado ya lo hemos visto y no quisiéramos verlo en el futuro. Tengan en cuenta que nuestra generación ha visto el drama pasado y queremos intentar evitar el drama futuro. Por nuestra edad no tenemos ningún mérito, es que nos ha pillado ahí en medio.
Le mencionaba el concepto de edatismo. ¿Es un concepto que ustedes conocen? ¿Son conscientes de si hay o no hay discriminación por razón de edad en la España de hoy?
En España de hoy, solamente con nivel retributivo, hay un problemón enorme entre la tercera y los jóvenes también. Mire usted, nos encontramos en el mejor de los casos en situación de mileuristas, unos y otros, unos con la dificultad de tener toda la vida por delante y otros que de todo lo que han trabajado encontrarse con lo que se encuentran. Tenemos un problema, evidentemente, de recursos, y es muy importante. Y se discriminan a los mayores, a los jóvenes, y una parte muy importante de la población femenina, de los que trabajan también. Aunque por eso digo que es un país que necesita rapidísimamente recuperar la justicia social, que es la obligación de los políticos. La primera obligación de un político es el crecimiento, y la segunda obligación, la justicia social. Y sin el crecimiento, sin que, perdóneme la expresión, la tarta sea más grande, es muy difícil hacer justicia social, porque quitamos a unos para darles a otros, y ¿por dónde empezamos? ¿Dónde terminamos? Es un lío monumental, y eso creo que nos suena absolutamente a todos. Primero crecimiento y segundo justicia social. Los países que van por ahí con problemas de no crecimiento, de decrecimiento y de conflicto, desgraciadamente no pueden hacer justicia social. O más bien se tiene que hacer justicia social para todo el mundo, está en una mala situación, menos los dirigentes, que siempre tienen una situación privilegiada. No, eso es un modelo tercermundista en el cual la España del siglo XXI no puede ser ese modelo. Nosotros tiene que ser otro modelo. Nosotros vivimos, pese a que somos mayores, el modelo del siglo XXI, de conocimiento, de trabajo, de emprendimiento, de poder resolver las cuestiones discutiéndolas bien, sin radicalismo. Eso es el siglo XXI y no todo lo demás sería todo siglo XIX, siglo XX, en el mejor de los casos.
Como partido político que son, doy por hecho que su objetivo es presentarse a unas elecciones, pero ¿tienen ya decidido cuáles van a ser las primeras y en qué circunscripciones?
No, sí, porque como partido totalmente legalizado sí que nos podemos presentar sin ningún problema en las municipales y en las autonómicas, pero habrá que ver si tenemos capacidad para ello con nuestra implantación. Las nacionales necesitaríamos firmas, pero con el desarrollo que tenemos posiblemente así, y las europeas son también atractivas, porque haciendo circunscripción única podíamos tener también posibilidades. Pero en este momento estamos esencialmente con nuestro posicionamiento político, que no es fácil de entrar. Tenemos en cuenta que el concepto de la tercera España, que es lo que a nosotros nos sigue, unar la derecha y la izquierda y lo que se llama derecha e izquierda, la tercera España es un concepto que ni en dos siglos se ha logrado, en el último tampoco se logró, y es mucha pretensión por nuestra parte, pero consideramos que es importante recuperar ese concepto de unidos, independientemente que tengamos ideología diferente y que la podemos discutir donde corresponde. Nosotros somos muy respetuosos de los otros partidos democráticos también, y siempre que nos pongan en juego con su radicalismo la integridad de todos nosotros, ¿no? Y entonces, por eso digo que dependerá mucho de nuestras implantaciones y del desarrollo. Uh-huh. Llevamos simplemente 4 meses y algo, y desde luego hemos recorrido mucho mucho terreno, sorprendente. Va a un ritmo más rápido de lo que nuestra edad nos permite correr.
¿Cómo se están dando a conocer? ¿Cómo se están dando a conocer, Carlos?
Pues nos estamos dando a conocer, pues, como podemos. Nunca, y perdone la expresión, como podemos, que he gastado una broma. Redes sociales, como verás, estamos adaptándonos a las redes sociales, los amigos de los amigos, y al final, últimamente, con tanta, hemos hecho nuestra rueda de prensa de presentación, en televisión hemos salido muy poquito, medios de comunicación, aprovecho para agradecerles a ustedes, no han sido demasiado, no nos han facilitado la tarea, salvo unos cuantos que agradecemos, y un poquito de todo, y últimamente, desgraciadamente, por una confusión también se ha impulsado el conocimiento del partido. No nos ha gustado mucho la forma, pero también ha ayudado. Pero hay mucha solidaridad, uno se lo comenta al otro. Es un fenómeno social, sociológico, que creo que poquito a poco va a darse a conocer. Nuestro objetivo es el futuro, no es el futuro inmediato. Es un partido para futuro donde queremos, de alguna manera, ser una pata importante. Los seniors tenemos que jugar un papel muy importante, pues, en la familia que lo jugamos, en las empresas que vuelven otra vez a jugarlos, y en la política, porque hay gente preparada que va a tener tiempo de poder hacerlo de una forma muy generosa.
¿Tienen ustedes representantes en las Islas Baleares?
En Islas Baleares tenemos contactos muy, muy interesantes, que en este momento no le puedo terminar de desarrollar hasta que no lo tengamos totalmente firmados y acordados, pero tenemos representantes en las Islas Baleares. Una isla que ha sido muy dinámica en la acogida a nuestro partido.
Bueno, esperamos ser de los primeros, al menos, en enterarnos.
Como están ustedes en las Baleares, los primeros que lo van a tener. Usted sabe que tiene línea directa totalmente conmigo a la hora que usted quiera y los oyentes quieran, y por supuesto estarán debidamente informados.
Pues se lo agradecemos muchísimo, Carlos Rico, y le deseamos muchos éxitos a su proyecto, que iremos siguiendo con mucho interés. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí.
A ustedes, que es un placer y es mi obligación atenderles, y se lo agradecemos muchísimo.
Hasta la próxima ocasión, entonces.
Hasta pronto. Muchas gracias.
Les grans vides i les grans persones es fan només a base de temps i experiència. Som grans, amb Natàlia Blanes.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Això sents quan comptes que tens una malaltia.
Ei, està amb tu.
Compta amb mi.
No estàs tot sol.
I això sents quan comptes que tens un trastorn de salut mental.
Una de cada quatre persones viurà amb un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida. Per evitar aquest silenci, han convertit en targetes les paraules que necessiten sentir. Descarrega-les a targetescontralestigma.cai.es i passa-les amb el teu missatge. Govern de les Illes Balears.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Lluça i Formentera, 93.7.
Som grans. IB3 Ràdio.
Els budells de cadascú solen ser cosa molt privada, el funcionament dels quals duim i suportam amb discreció i sovint amb resignació, perquè no ens queda d'altre. Però és tan important tenir un bon trànsit intestinal pel nostre benestar diari que l'entrenador personal Artur Kellner ens ha proposat que aquesta setmana li dediquem una secció a com combatre el restrenyiment de forma natural. Així que endavant, Artur! Artur Kellner, benvingut.
Bon vespre, Natàlia. Què tal?
Molt bé, i amb moltes ganes de sentir el que ens dius, perquè és vera que moltes vegades és difícil xerrar d'aquestes coses que són així, són poc escatològiques.
Sí, exacte.
Veure, i...
costa una miqueta.
Però són tan importants pel nostre benestar diari que per què no? Posem-ho damunt la taula, deixem de tenir tant de tabús i ajudem-nos a nosaltres mateixos.
Sí, avui la idea és donar una sèrie de consells per, d'alguna manera, pues, tenir, diguéssim, un trànsit intestinal, el que tu comentaves ara al començament, pues, més suau, més bo, i, bueno, és molt interessant, no?
I tant, així que moltes ganes d'escoltar-te. Per on començaríem aquests consells, Artur?
En primer lloc, jo plantejaria una sèrie de qüestions, que és a la gent demanar-li a veure si va regularment en el bany, si té unes deposicions que siguin seques i dures, si tenen inflamació intestinal, si tenen gasos... Bueno, tots aquests són símptomes de que alguna cosa està passant en els nostres budells, no? I que tenim que solucionar, no? I és la causa, normalment, del restrenyiment, no? El tema de la freqüència.
És que dir que no ens hem de conformar si tenim aquests símptomes, no?
Sí.
I si pot fer alguna cosa.
Se poden fer bastantes coses. La majoria de la població, en general, té problemes de restrenyiment. No sempre, però habitual o de tant en tant ho sol tenir. I també tenim que tenir en compte que dins de lo que és tot els nostres oients, o sigui, la part de la nostra tribu, que sempre comentam, pues, encara està més agreujat. El tema de l'edat fa pues, que pues, els líquids, bueno, tota la flora intestinal pues, tingui un ressentiment, diguéssim que estigui la cosa més seca i que costi més, no? Llavors, gairebé el 60%, bueno, 50-60% de la població d'aquest tram d'edat, a partir dels 60, pues, té problemes de restrenyiment, no? I anem a veure pues, una sèrie de pautes que ajudaran a que el trànsit intestinal, a través de l'intestí gruixut, pues, passi més aviat, que és de lo que se trata, no? El primer consell que donarem és... un que, a més, ja hem repetit i reiterat moltes vegades al llarg dels nostres programes, que és a l'aigua. A l'aigua, pues, bueno, és un líquid, el qual fa que el trànsit pues, sigui bueno, més ràpid, no? Sobretot a primera hora del dematí, quan mos aixecam, pues, el veure un tassó d'aigua és important, o dos tassons, millor, i al llarg del dia pues, continuar bevent, i com a mínim, aquest litre i mig, aquesta botella de litre i mig, té que caure cada dia. Ja sabem que també, pel tema de l'edat, de vegades no se té set, no? I és una cosa que pues, s'ha d'habituar de tant en tant, pues, glopadeta. Això mos ajudarà moltíssim no anar tan, tan restret. Ja només aquest primer, primer pas. No?
Hidratació.
Hidratació. Aquest és el primer pas. Segon, fibra. Fibra, bueno.
Fibra òptica? No, no d'aquest tipus,
no,
eh?
No, és un altre tipus de fibra. I és la fibra que trobam a les fruites, que trobam a les verdures, que trobam a les llegums, que trobam en els cereals, en concret a la civada, que també vàrem dedicar un programa i que és tan, tan interessant també per escombrar tot el que és
els budells, no? L'interior dels budells.
L'interior dels budells.
És una, imatge molt gràfica, això d'escombrar, sí, 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 però, sí, sí. Però sí, és l'efecte que
sí,
fa, no?
Sí, sí, és, efectivament.
Sempre que siguin integrals.
Exacte, sí, sí, sí. I un altre tema és també els iogurts amb bífidus, que també ajuden a la flora intestinal pues, també a fer feina i també a buidar, no? També és un camí. Jo, un dels temes que per fer el desajuni del matí aconsellaria és prendre iogurt, o iogurt líquid, o sí que sigui un bífidus, bueno, va bé, amb una mica de civada, dues cullerades de civada, endolcit amb el que sigui, amb una mica de mel, per exemple, i també posar unes prunes, per exemple, la pruna, les prunes seques,
sí,
aquestes,
sí.
Com les panses,
sí,
no?
Sí.
Són ideals també per ajudar a l'evacuació, també, no?
I que també és un tema,
tenim un altre...
Un berenar, bueno, que és molt,
supersà,
molt pensat per evitar,
sí,
restrenyiment.
Si féssim una miqueta de fruita, de menjar, una miqueta de fruita al dematí, més això, vamos, segur que no tenim cap tipus de problema. I anem per un tercer punt, que és un altre dels nostres punts estrella, que és... moure-se. L'exercici diari, el moure't, el caminar, importantíssim per també anar bé de cos, no? És més, una persona que potser estigui, que s'aixequi al dematí, comenci a fer-ho perquè no ho fa i comença a beure aigua, fa un berenar d'aquest tipus, no? De menjar fruita, de menjar pues, aquest iogurt amb cibada i amb prunes i surt a caminar, possiblement a lo millor tindrà que tornar aviat a casa perquè després està el quart punt i el més important, que és anar al bany.
Ahà. No aguantar-se.
Exacte. Una cosa importantíssima és no aguantar-se, no deixar passar el moment. Si te sistematitzes de dir, bueno, vaig a tal hora o a aquesta hora del dematí, això farà que, diguéssim, que tinguis com... El teu rellotge intern fa que actuïs a l'hora que tens que actuar, no? I, pues, bueno, sigui molt, molt més fàcil i que sigui pues, una qüestió de costum. Si, per lo que sigui, se tenen problemes de dir, pues, bueno, no vaig encara que hagi fet totes aquestes coses, pues, després, lògicament, tindrem que anar al metge. Però amb aquests tres punts, que són... el beure aigua, la fibra i l'exercici físic, el moure-se, o sigui, no estar en plan sedentari, segur, segur que farà que el restrenyiment sigui una història passada, o sigui, que no hi hagi... I, en tot cas, també, en cas de tenir que anar al metge, que mos tinguem en compte, perquè la gent és molt, molt variable amb aquesta situació del possible restrenyiment. És, diguéssim, per anar al metge, sí, la regla del 3. O sigui, una persona que va 3 pics, per exemple, al dia, o que va 3 pics a la setmana, serien els límits. O sigui, el límit d'anar més vegades, que seria 3 pics al dia, i 3 pics a la setmana, el que vagi menys de 3 pics a la setmana, lògicament, ha d'anar al metge.
També.
O sigui, són la regla del 3.
Sí, sí, sí.
Per mentalment tenir-lo en compte. O sigui, una persona que vagi 3-4 vegades a la setmana, doncs, bueno, potser està acostumat així, doncs, bueno, no passa res.
Però si és una quantitat inferior,
sí,
ventura, si
sí,
cal ja sí, anar a consultar al metge.
I això és tot per
avui. Molt bé, Artur, ha estat molt interessant i és que ja que és el 60% de la població,
sí.
Que ja és hora que sortim de l'armari, no?
Exacte.
Persones restretes del món, sortim de l'armari,
sí.
No passa res,
sí.
I si poden fer coses... dietes seguint aquests senzills que... consells.
Sí, jo ho dic per experiència, perquè la veritat és que no tinc cap problema de restrenyiment, però sí que som una persona metòdica amb el tema de beure aigua, de prendre cereals integrals, del tema de la fibra, i lògicament també de fer exercici, no?
Prevenció.
Exacte.
Artur, moltíssimes gràcies.
Bona
nit. Fins una altra.
Fins una altra.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Adiós, rutina.
Hola, cruceros con Alcom Viajes y Viajes Ecuador.
Reserva antes del 30 de noviembre con hasta un 10% de descuento. Solo por 50 euros, sin gastos de cancelación, niños gratis y con las mejores condiciones de financiación.
Di hola a los cruceros y reserva en Alcom Viajes y Viajes Ecuador o en el 900-842-900.
TV3 Radio. A Ciutadella, 100.9.
Som grans. TV3 Ràdio. Natàlia Blanes.
Hem iniciat el programa presentant un nou partit polític format per prejubilats i jubilats que tenen, entre les seves principals fites, la lluita per unes millors pensions pel futur. Necessitàvem també l'altre punt de vista, el dels experts. Antoni Riera és catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de les Illes Balears i director tècnic de la Fundació Impulsa Toni Riera. Benvingut a Som Grans.
Què tal? Bon vespre.
Comencem amb una pregunta que, Pentura, les engloba totes. I és que si realment el futur de les pensions ha de suposar una preocupació.
Mm-hmm. D'entrada no ho hauria de suposar, perquè vivim en un estat on l'estat de benestar és un dels pilars de l'estabilitat i, per tant, també de la seguretat de les persones. I és cert, per tant, que aquest és un pilar que no pot fallar a una economia com la nostra, ni a nivell balear, ni a nivell espanyol, ni tampoc a nivell europeu. Si bé és cert que els canvis que s'han produït tant a nivell demogràfic com també, i em refereixo fonamentalment a l'augment de l'esperança de vida de les persones, però també a la incorporació de nous allaus d'immigrants. I també, i per què no dir-ho, els canvis que s'han produït dins del propi mercat laboral, amb una devolució salarial que està molt present aquests darrers anys, també amb un mercat laboral que adoleix de parcialitat i de temporalitat, amb una base de cotització cada vegada més baixes, doncs, òbviament, això explica que avui per avui, doncs, l'única manera de sostenir les pensions, sigui com està succeint els dos darrers cops, és anar a préstecs del tresor. I, per tant, treure que avui el sistema a mitjà termini els comptes podien dir que no surten.
Però està proposat en alguna ocasió una solució, una possible solució, que seria incrementar les bases de cotització, els salaris. Mm-hmm. Això és realista?
Bé, en realitat és el que hauria de succeir. Una altra cosa és que els salaris o les bases de cotització no augmenten perquè el butlletí oficial de l'Estat ho digui o no augmenten senzillament perquè el president del govern li agradi que això succeesqui. En realitat els preus i, per tant, els salaris es fixen en un mercat on hi ha oferta i demanda i, per tant, on responen a unes necessitats que té un determinat teixit productiu. Tant la necessitat d'incrementar les bases de cotització i alhora els salaris no pot ser més que el resultat d'una transformació productiva que es dugui a terme a Balears. Avui per avui els salaris no són alts o baixos perquè vulguin que siguin baixos, sinó senzillament perquè tenim una estructura productiva que demanda una determinada mà d'obra, amb un determinat tipus de formació i amb un determinat tipus d'especialització. I això, avui en el mercat, té un preu. De fet, si analitzàssim els salaris a les Balears en el tram de la formació menys qualificada, ens adonaríem que els salaris a les Balears són per definició més alts que la mitjana espanyola. En canvi, on és que tenim salaris més baixos? Fonamentalment en els trams de gent més qualificada, que són precisament els que tenen cotitzacions més altes. Per tant, aquest és el repte que tenen les Balears, afrontar aquesta situació, perquè en termes de volum, els comptes surten. És a dir, avui ja hi ha més afiliats que no pas pensionistes a les Balears. De fet, la ràtio és molt més positiva a les Balears que no a Espanya. Uh-huh. En canvi, el que no surten els comptes són en termes de valor Vol dir això, que el que aporta un treballador, un afiliat, en termes de cotització, tant per part de l'empresa com per part de la pròpia, del propi treballador, no supera, cada un, no supera allò que rep un pensionista. Perquè el pensionista es va incorporar amb un mercat laboral en base de cotitzacions més altes, amb un mercat laboral més estable, i, òbviament, doncs, tenen uns drets adquirits que són més alts que els que avui poden, d'alguna manera, ajudar a sostenir els treballadors que tenim en plantilla. Mm-hmm. I això és el que ha de canviar.
Quina proporció hi ha actualment entre les prestacions que perceben els pensionistes i els salaris?
Sí, avui el salari mitjà a nivell d'espanyol és de 1.639 euros.
Bruts.
En el mes. La aportació que fa el treballador i l'empresa en termes de cotització equivalen al 28,3% d'aquest salari. Uh-huh. Això serien poc més o manco 429 euros, 429,89, i cal tenir en compte que la pensió de jubilació mitjana està en el 1.071. Per tant, entre aquest 429,89 i aquest 1.071, doncs, òbviament, hi ha una diferència important. L'única manera de sostenir-la quina és? Aleshores, tenir dos al manco afiliats per cada de pensionista, concretament, n'han de tenir 2,5. L'any 2007, fa tan sols 10 anys, només necessitàvem dos d'afiliats per cada pensionista. Ara necessitem 2,5. I si les coses segueixen així i no hi posem remei, doncs, òbviament, que acabarem necessitant 3 afiliats per un pensionista. ¿Vale? Encara que els jubilats puguin tenir la sensació correcta de que la revalorització de les pensions ha estat molt baixa, és a dir, de fet, entre l'any 2014 i l'any 2017, les pensions únicament s'han incrementat a les Balears i també a Espanya un 0,25%. Això és molt poquet si es comparen com han evolucionat els preus, que han evolucionat, en general, part damunt d'això. A més, si afegim que els preus que més han pujat són els de les compres freqüents i que habitualment sentim missatges de que l'electricitat, que és un bé essencial, puja, doncs, òbviament, això dona la sensació real de que els jubilats s'estan empobrint perquè el poder adquisitiu és cada vegada menor. Però jo també vull insistir en aquest fet. És a dir, tan important com aquest fet, que la revalorització està petita, és que durant aquest període, del 2014 al 2017, s'han sumat moltes persones a la jubilació, i moltes ho han fet amb unes bases de cotització molt altes. Val? Vull dir, cal recordar que durant aquest període ha hagut prejubilacions, ha hagut jubilacions de llocs directius molt alts, per tant, avui per avui, el cost de la pensió mitjana és molt més alt, s'ha incrementat més d'un 30%. I, per tant, els salaris no han augmentat un 30%, com a molt ho han fet un 3,5%.
I quin pronòstic podem fer si pensam que en el 2020, no sé, sí, busques, comença a jubilar-se l'enorme generació de l'anomenat baby boom.
Clar, aquí és el repte, no? Vull dir, avui per avui el principal problema, jo insisteixo que amb això, no és un problema de volum. És a dir, avui tenim manco pensionistes que més jubilats, per tant hauríem de tenir marge encara per incrementar aquest volum de pensionistes. El problema principal el tenim en termes de valor, i és que allò que cotitza un afiliat no és suficient per fer front a la pensió d'un jubilat. Clar, si això no canvia, òbviament la capacitat d'absorbir pensionistes es veurà clarament limitada, i per tant d'això només té dues solucions: o bé que les pensions es comencin a finançar no únicament via cotitzacions sinó també via pressupostos, que és una cosa que està damunt la taula, per tant via impostos, i per altra banda doncs també ajustar el que seria l'edat de jubilació, ajustar també el que són les pensions de jubilació. Per tant, cal fer equilibris en els dos llocs. Jo optaria fonamentalment per aprofitar i fer una transformació productiva que necessita les Balears. Cal anar a una economia més sofisticada, a béns i serveis de més valor afegit, on la innovació estigui més present, on la productivitat no sigui una variable de segona, sinó de primera, i, conseqüentment, si això ho aconseguíssim, estic convençudíssim de que les cotitzacions augmentarien, perquè els salaris augmentarien, i, per tant, se podria fer front a les jubilacions.
Mm. Potser m'equivoc, però aquesta solució seria factible pels treballadors més joves, els que ara s'incorporen, però qui ara ja es troba cap en el final de la seva carrera professional no té temps de redreçar certes coses i certes condicions. Quines solucions té aquesta persona?
Sí, bé, aquesta persona en el cap i la fi ha tingut unes bases de cotització, les que siguin, i el que cal pensar és que el sistema els hi garantirà. Jo vull insistir que el problema no el tenim avui perquè és avui, sinó que a poc estem acumulant un problema que ve d'enrere, del qual parlam molt. Penseu que passa el tema de les pensions, no només és el tema que més preocupa els ciutadans a les enquestes del CSIC, sinó que d'alguna manera és un tema recurrent, sempre pensant, tots passant pena de les pensions. I a mi m'agradaria més que ens deixessin de preocupar per si hi haurà o no hi haurà pensions, que n'hi haurà, i me preocuparia més de com es finançaran i quin cost podrem assumir d'aquestes pensions.
Què li sembla el darrer acord del Pacte de Toledo?
Bé, el darrer acord el que posa de manifest és que durant uns anys en què, ho deia abans, la revalorització de les pensions havia estat molt petita, un acumulat del 0,25% aquests darrers 4 anys, doncs posa de manifest la possibilitat de dur a terme una revalorització d'acord amb l'IPC. I el fet de fer-ho d'aquesta manera, si més no, el que intenta garantir és el poder adquisitiu dels pensionistes, és a dir, que vegin la seva pensió incrementada exactament igual de que ho ha fet la cistella mitjana de béns i serveis que consumeix. Aquesta és una bona notícia. En qualsevol cas, cal recordar-ho, és una notícia petita des del punt de vista de que els jubilats tenen unes necessitats cada vegada més grossa, l'increment real dels preus percebuts pels jubilats sempre és més alt que l'IPC, i per altra banda, doncs, és veritat que les jubilacions, per definició, són habitualment petites. Si ara repissàssim com estan repartides les pensions aquí a les Balears, ens donaríem compte de que hi ha una bossa molt important de pensionistes que té pensions que no arriben al salari mitjà interprofessional aprovat, en el salari mínim interprofessional. Per tant, això vol dir que són pensions molt petitetes, que un increment de l'IPC petit, doncs, òbviament, doncs, tampoc no solucionen massa coses. I això també ho he de dir, si no fos per aquest sistema, la bossa de pobresa que tindríem, i coneixem dades cada vegada més recents, de que tenim un percentatge important de famílies que tenen dificultat per arribar a final de mes, que viuen part de baix de llindar de la pobresa, aquest percentatge seria molt més gros. Per tant, el sistema de pensions és clau per donar cohesió social d'un territori, i és clau, si més no, per garantir uns drets que són molt bàsics d'una població que està, òbviament, doncs, en el seu dret de gaudir-ne.
Tenguem-te en compte que les despeses sovint s'incrementen quan un passa l'edat de jubilació i arriba a certs moments, de certes etapes. Quant de més hauria de percebre mensualment un pensionista per viure dignament?
La veritat és que no tinc resposta a aquesta pregunta, perquè això dependria molt també de les necessitats que pugui tenir, no? del grau de dependència i de tantes altres coses. També és veritat que a Balears i a Espanya hi ha pensions de caràcter contributiu, com són aquestes de la jubilació, per exemple, però també hi ha pensions de caràcter no contributiu que ajuden a complementar aquestes pensions, per jubilació concretament. En qualsevol cas, és veritat que el sistema, doncs, que jo crec que durant aquests darrers anys ha intentat precisament ajudar molt en aquesta cohesió social i, per tant, garantir aquests drets molt bàsics dels ciutadans, insisteix, jo crec que necessita d'un replantejament en conjunt, no? La pròpia administració pública té moltes pèrdues d'eficiència que ben orientades, no? Ara, l'altre dia mateix, i precisament en matèria de pensions, es comentava que les cotitzacions potser havien de pagar la jubilació del pensionista, però no els costos d'administració de les pensions, i per tant no tot el cost funcionarial que hi havia darrere estructures de govern i d'administració, no? Òbviament aquí també hi ha una possibilitat de fer un estalvi important, de guanyar eficiències. Vull dir, avui per avui la tecnologia ens permet fer processos com aquests, d'assignació de pensions, de càlcul de pensions, molt més eficients, i doncs jo crec que aquí l'administració també ha d'escurçar aquests costos.
Dins l'espectre polític espanyol actual, hi ha qualque partit que estigui, que dins el seu programa polític dugui alguna solució en línia amb aquest replantejament necessari que vostè...
Habitual, la resposta seria no. I fonamentalment per una qüestió molt senzilla, i és que habitualment el partit polític primer vol guanyar unes eleccions, i per tant és molt més còmode dir que els comptes surten que els comptes no surten, però per altra banda també perquè habitualment tenen horitzons temporals a 4 anys, i una transformació productiva i d'alguna manera un replantejament de l'estat del benestar, doncs òbviament requereix de l'acord no d'un partit que governi, sinó de tots els partits de la cambra. I en aquest sentit jo crec que a nivell nacional, però també ja a nivell balear, un acord en aquest sentit, doncs, ajudaria molt a transitar cap a un model que és molt intensiu en volum. Vull dir, nosaltres ens mesuram l'èxit de la nostra economia, i quan dic la nostra, dic de les Balears, perquè venen més turistes, perquè tenim més treballadors afiliats, però en canvi no mesuram l'èxit en termes de valor. En quina base de cotització estan contratats, quin salari mitjà perceben, quina estabilitat laboral tenen, quin nivell de formació se'ls està demanant, si parlant de treballadors, si parlant de turistes, quasi no ens aturam a pensar gaire en la seva despesa per turista i dia, no saben si es fan origen o es fan destí, habitualment som un model també molt intensiu en consum energètic, per tant és un model que, insisteix, va ser molt exitós en els anys 60, 70, 80 i 90, on acumular era exitós, però avui aquest model ha tocat sostre i, per tant, el que cal fer és desplegar tots els mecanismes que permetin aprofitar més bé tots els recursos que tenim. Recursos de mà d'obra, però també recursos naturals, però també recursos de capital, eines, instal·lacions, equipaments, maquinàries, que no se'ls està traient tot el profit possible i que, òbviament, això està limitant no només la possibilitat de creixement, sinó també la possibilitat de benestar. No vull recordar una vegada més que els darrers 15 anys el PIB per càpita de les Balears, que es pot ser el millor indicador que tenim els economistes per mesurar el benestar que té accés a una societat, s'ha aprimat moltíssim, hem perdut més de 16 punts respecte de l'any 2000. Podria dir que som l'única regió d'Europa que ha patit aquesta davallada. Mm-hmm. I per tant aquí cal posar-hi remei.
Ostres, veient aquesta realitat com a economista i sent conscient de tot això, moltes vegades deu tenir ganes de rebel·lar-se contra...
Sí, el cert és que a vegades seria molt bo de fer treure una pancarta i encadenar-se a les portes d'una administració, però per sort des de la Fundació Impulsa Balears he trobat mecanismes diferents per poder fer sentir aquesta veu, per compartir aquest diagnòstic, i també cal reconèixer-ho, és a dir, i li deia l'altre dia al meu germà és molt bon cuiner, i li deia, tu has tingut la sort de desenvolupar una professió quan a les Balears la cultura gastronòmica ha millorat molt, mentre que la cultura econòmica, que és la que jo intent cultivar, és una cultura que encara és pobra, no? L'altre dia ho deia, vaig tenir una conversa molt interessant amb un senyor en el Catmir i varen parlar justament d'economia i no del seu camp d'especialització, i per exemple confonia conceptes com competència i competitivitat, productivitat o producció, és a dir, hi ha tantes coses que no entenem de l'economia que a vegades resulta molt difícil doncs fer arribar aquest tipus de diagnòstic.
Això era un petit incís. Hem parlat molt del sistema públic de pensions, però un es passeja pel carrer i no pot evitar veure enormes cartells anunciant i fent publicitat de pensions privades. Mm-hmm. Quin paper juguen i són realment necessàries?
Sí, habitualment, més enllà del vehicle que una persona vulgui utilitzar per garantir una riquesa a la vellesa, ja sigui un pla de pensions, ja sigui un pla de jubilació, ja sigui els estalvis a un dipòsit tradicional, ja sigui un fons d'inversió, el cert és que habitualment el cicle de vida de les persones posa de manifest que habitualment les edats compreses entre els 40 i els 50 anys són anys d'estalvi. És a dir, habitualment se fa un esforç important per estalviar. I aquests estalvis s'han de canalitzar d'alguna manera. Cadascú cerca l'entitat financera que més confiança li dona i el producte que més s'adapta a les seves necessitats de disponibilitat, d'aportacions i de més, no? Però al cap i a la fi, la lògic, d'acord, dins una societat com la nostra, és que un faci previsions d'estalvi de cara a la jubilació i també de cara a qualsevol petit de nou. Tots podem tenir una petita malaltia, tots podem tenir un familiar que té unes dificultats econòmiques determinades. Per tant, estalviar està dins la cultura inherent de les Balears. És veritat que aquests darrers anys això no havia estat així. Jo vull recordar que vàrem arribar a la crisi de l'any 2007 amb una ràtio de crèdit per dipòsit molt alta. Cada ciutadà de les Balears tenia un euro dipositat, això vol dir estalviat, i en tenia 2,34 en crèdit. Avui això ja, per sort, no és així. Avui, per cada euro dipositat, en tenim 1,2 en crèdit, la qual és molt manejable. I, per tant, això vol dir que les famílies també han fet un esforç de sanejament i que, per tant, d'alguna manera, doncs, això també garanteix que podran fer front a necessitats futures d'una manera era, si més no, més segura del que ho podríem fer fa pràcticament 10 anys, no? On el nivell d'exposició al risc era molt més elevat.
Quanta gent a les Balears té un pla de pensions privats i quant de bes hi tenen, de mitjana?
Bueno, de mitjana es calcula que cada ciutadà de les Balears té uns 78.000 euros acumulats per fer front a les pensions, vale? En qualsevol cas, aquesta quantitat, insisteix, que és molt alta o molt baixa, és una quantitat mitjana, hi haurà gent que en tindrà 300.000 mm-hmm. i hi haurà qualcú que en tindrà 12.000, vale? Però es calcula que la mitjana és de 38.000 euros per fer front a una jubilació que, Déu vulgui, sigui molt llarga, val? Cal, cal pensar que l'esperança de vida augmenta i que cada vegada doncs, és més probable doncs, assolir edats més avançades i amb una qualitat de vida també més alta.
Aquesta quantitat és invertida en plans de jubilació o plans,
sí,
de pensions.
Sí, és, concretament. Sí, únicament també aquests productes.
Però quina part de les persones que estan en actiu tenen aquests plans de pensions?
Pràcticament es calcula que l'Ar Balears estaria al voltant d'un 18%.
És, vale? Baix, o...
és un percentatge baix, sempre i quan se contemplés que no hi ha altres fórmules d'estalvi, però n'hi ha moltes d'altres. Vull insistir que el dipòsit tradicional segueix sent avui per avui un mecanisme d'estalvi, encara que el tipus d'interès sigui baix, encara és una opció preferida, i que en el mateix temps, doncs, hi ha altres fórmules d'estalvi. Aquí estalvia amb immobles, i per tant pensa que tard o d'hora podrà realitzar aquella inversió i per tant tindrà. Per tant, la manera d'estalviar, vull insistir en això, que és molt i diversa, i allò important, i una economia necessita sempre estalvi, i això no me cansaré de dir-ho, allò important és que tots facem un esforç a finals de mes per estalviar un poquet.
Seria aquesta la seva recomanació com a economista a les persones que són a prop de la jubilació?
Fonamentalment, amb una economia com la de les Balears en aquests moments, amb els desequilibris que arrossega, la meva recomanació és, i està succeint, com he explicat, la meva recomanació és incrementar una miqueta les taxes d'estalvi.
Sí. Toni Riera, catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per aquests minuts del seu temps.
Gràcies. Fins
una altra.
Bona nit.
Dissimulam amb grans discursos i ho decoram amb ideologies i arguments, però al cap i a la fi, tot això de les pensions no es pot ser una qüestió de dobbes? Nosaltres ens acomiadam aquí, per aquesta ocasió, i comencem a pensar ja en el pròxim programa, quan ens visitarà el cuiner Koldo Royo, a qui gairebé no hem donat temps de celebrar el seu 60 aniversari, que ja l'estàvem cridant. A tots vostès, estimats oients, moltes gràcies per ser-hi. Fins la pròxima. Hands off of my stack. Money.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. La cimentera Cemex no fa marxa enrere i manté el tancament de la fàbrica de Lloseta. El comitè d'empresa anuncia mobilitzacions i el govern assegura que farà tot el possible per minimitzar les conseqüències de l'ERO, que afectarà uns 200 treballadors.
En la reunió mantinguda avui a hora baixa amb el govern i els treballadors, la direcció de l'empresa